Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El Tribunal Suprem ha dividit finalment el judici del procés en dos a poques setmanes de l'inici de la vista oral. La novetat és que als membres de la mesa del Parlament se'ls jutjarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per desobediència al Constitucional. La sala del Suprem només accepta la petició per aquests membres de la mesa de la cambra i la causa del Suprem es queda, per tant, amb 12 acusats. Fonts de l'alt tribunal consideren que aquest procediment i aquesta situació pot allargar els terminis de les properes setmanes en uns 15 dies. El judici podria començar, doncs, a finals de gener, entre el 22 i el 29, segons les diferents versions. Canviem de qüestió. Ha començat aquest migdia la nova legislatura autonòmica a Andalusia amb la Constitució del Parlament i l'elecció de Marta Busquet, de Ciutadans, com a nova presidenta de la cambra. Ha obtingut 59 vots, els que sumen els escons de PP, Ciutadans i Vox. Queda en l'aire l'acord de governabilitat que s'hauria de materialitzar a partir del 16 de gener amb el debat d'investidura. Segons hem sabut avui, correspon a la mateixa presidenta del Parlament la decisió, en funció dels suports previsibles, de nomenar un candidat o candidata a la presidència de la Junta. La Direcció General de Trànsit prepara per al 2019 canvis legislatius importants després d'un 2018 negre a les carreteres. Entrarà en vigor el 2 de gener, de moment, la reducció de la velocitat a les vies convencionals, les que són d'un sentit, d'un únic carril de doble sentit, perdó, i que passaran de 100 km per hora de màxima a 90. D'altra banda, també les distraccions amb el mòbil o altres dispositius quedaran sancionades amb 6 punts de pèrdua en lloc dels 3 que es penalitzaven fins ara. La cosmòloga i astrofísica teòrica italiana Licia Verde ha estat distingida pel govern català i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació amb el Premi Nacional de Recerca 2018. El guardó, dotat amb 40.000 euros, reconeix l'investigador o investigadora que hagi contribuït recentment i de manera significativa internacionalment a l'avenç d'una disciplina científica en qualsevol àmbit, com ara les ciències humanes i socials, les de la vida o les de la salut, i les enginyeries i la tecnologia, així com les ciències experimentals. Licia Verde és professora d'investigació a l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona i té 47 anys, és filla de Venècia. Amb motiu de les festes de Nadal, Justícia i Pau ha organitzat per aquest vespre a l'església de Sant Pau del Camp una lectura del poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. Després d'un berenar que ha començat a les 7, ara a les 8 es fa pròpiament la lectura. Un acte organitzat conjuntament per Justícia i Pau i la Fundació Una Sola Veu, en què també es recolliran donatius a favor de l'acció d'aquestes dues entitats. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel, us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel. Gaudeix amb els teus de les autèntiques galetes Birba. Les galetes artesanes elaborades amb receptes tradicionals, sense colorants, sense conservants i sense oli de palma. Només amb ingredients naturals de la més alta qualitat. Les teves galetes Birba de sempre, com sempre, perquè ens agraden les coses fetes com abans. Birba, naturals des de 1893.
D'aquí a 2020, a Catalunya han de recollir selectivament el 60% dels residus.
No tinc temps.
No tinc espai.
Quina mandra.
Les teves excuses estan acabant amb el nostre planeta. No te n'adones? El canvi climàtic cada dia és més evident. Que les excuses no t'impedeixin llançar les llaunes, els brics i els envasos de plàstic al contenidor groc. Et necessitem. Recicla. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'abraçar. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre, benvinguts un dijous més al Plusvàlua. Avui parlarem de la labor del Col·legi d'Economistes i ho farem amb el seu nou degà. Tot just acaba d'encetar el càrrec el passat 3 de setembre. Ell és l'Anton Gasol. A la tertúlia comptarem amb l'Ignasi Rafel, headhunter i també membre del Col·legi d'Enginyers, amb la doctora Carme Riera, economista, professora i investigadora de la Universitat de Barcelona, i amb el Joan Contijoc, advocat del Pidio Silva. Ja saben que aquest programa és una realitat gràcies al Centre d'Estudis Econòmics i Socials i a l'obra social de la Caixa, la producció, la Mireia del Pozo i, com sempre, els controls tècnics, en Jordi Carretero. Comencem.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Anton Gasol, molt bon vespre.
Bon vespre.
Primer de tot, felicitat per aquest nou càrrec.
Fa moltes gràcies.
Fa pocs dies que ja està com a president del Col·legi d'Economistes. Com l'afronta?
Bueno, l'afronto primer amb honor i amb responsabilitat, però no només jo, sinó tots els membres de la Junta de Govern, que són 20 membres els que composem la nova Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya, després d'haver fet uns nous estatuts que venien fruit d'una fusió que el Col·legi d'Economistes de Catalunya va fer fa 4 anys amb el Col·legi de Titulats Mercantils, de tal manera que ara a Catalunya hi ha un sol col·legi que reuneix aquestes dues professions, la de l'economista i l'anterior de titulats mercantils.
Mm-hmm. Estem parlant de 13 homes i 7 dones amb aquesta candidatura que es va presentar i que van guanyar la Junta del Col·legi d'Economistes. Quins són els objectius de la seva candidatura i quin és el que volen portar a terme a partir d'ara en el Col·legi d'Economistes?
Bueno, la primera qüestió de totes és el plantejar-se una composició d'una junta, calia pensar en quin tipus de junta. I una de les coses que ja les has anomenat és que nosaltres teníem el compromís i l'obligació de respectar el tema de la igualtat de gènere, que en el nostre cas, i l'ordenament el que està dient, és que com a mínim hi ha d'haver una representació equivalent a la del cens col·legial. El Col·legi d'Economistes de Catalunya té un cens d'uns 8.000 col·legiats, però només el 25% són dones i el 75% són homes. Tot i així, nosaltres hem tingut interès que la nova Junta de Govern hi hagi una representació equivalent al 35% de dones dintre de la Junta, que són 7 dels 20 membres que composem la Junta. Aquest és un fet, no només pel que siguin dones, sinó perquè siguin dones, que estem ben segurs a l'hora d'escollir-les, i agraïm que tothom que li hem demanat incorporar-se a la Junta ha dit que sí en primera instància, i que faran, que tenen un gran background per treballar en favor del col·legi. Una. L'altra és que també volíem, en la mesura del possible, rejuvenir l'edat, a part del tema de gènere, també una certa renovació generacional, i hem baixat l'edat mitjana, tot i que hi hagi gent gran com jo, però n'hi ha d'altres de molt més joves, de l'ordre d'uns 10 o 12 anys respecte de la comissió gestora que teníem fins ara. I, finalment, potser el més important, és que hem buscat persones, els que composen la Junta, d'una gran transversalitat d'habilitats, de coneixements, i que, per tant, des d'una manera molt diversa, puguin fer aportacions pel bé del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
On està parlant d'aportacions, quins són els reptes a partir d'ara del col·legi?
Bueno, els reptes... nosaltres tenim un lema. El Col·legi d'Economistes de Catalunya i la nova Junta de Govern vol ser fidel en aquest lema. El lema és el servei dels professionals de l'economia i de l'empresa. Però nosaltres en aquest lema li afegim una extensió, i també el servei de la societat. Uh-huh. I el Col·legi d'Economistes de Catalunya es caracteritza per no ser gens gremialista, per estar obert a la societat, no és de col·legiació obligatòria, per tant, tots els membres del Col·legi d'Economistes de Catalunya ho són perquè volen, no perquè no poguessin exercir la seva professió al marge del col·legi. I, precisament per aquesta qüestió, d'entrada som dels col·legis que hem sofert menys la crisi que es va patir a Catalunya, a Espanya i al món en general, des del punt de vista d'associats, no hem disminuït, al contrari. I tenim mostres d'això, que si des cas li podré explicar amb més detall què estem fent, diríem, per contribuir a la millora, al millor coneixement i a la millor presa de posició i per part de la societat en general.
Uh-huh. Ara en parlarem de quines són les activitats que faran a partir d'ara i quins són els objectius. Podem dir que és una junta i una candidatura, quan es van presentar, continuista?
Té una part de continuista. Jo mateix formava part de la junta anterior i alguna altra persona representativa d'algunes de les comissions més potents del Col·legi d'Economistes de Catalunya, com són la de fiscal, la d'auditoria, la de concursal. Són persones que ja estaven vinculades i que estaven formant part de la comissió gestora del que fins ara hi havia el col·legi. Però hi ha hagut una renovació molt rellevant per part de noves persones que fins ara no havien participat de manera activa del col·legi.
Mm-hmm. Parlem d'aquestes activitats. Com s'obrirà encara més el col·legi i la societat?
Bueno, li donaré algun exemple passat i alguna cosa de futur. Nosaltres, la junta anterior, vam acabar el mandat fent una cosa que feia 30 anys que no es feia a Catalunya, que és el tercer Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya. I li vam afegir això d'Economia i d'Empresa de Catalunya. L'anterior s'havia fet l'any 88 i era un congrés d'economia. 30 anys sense fer un congrés d'economia i empresa, en aquest cas. Nosaltres vam organitzar això i simplement el que fèiem era liderar un projecte que permetés fer una anàlisi en profunditat de tot el que competeix a la societat, a l'empresa i a les institucions de Catalunya. Aquest congrés tenia 13 eixos i, per tant, abarcaven tots els àmbits del coneixement, des del més ampli global del món, a l'europeu, a l'espanyol, al català, a tots els sectors d'activitat. Aquests 13 eixos, hi havia un president, un vicepresident, un relator, vocals que hi treballaven, hi havia un comitè científic, un comitè d'honor, i vam rebre més de unes 220 ponències que van ser presentades per cadascun dels eixos i vam fer un acte central el 18 de maig d'enguany, que era la cloenda del tercer congrés. No es pot imaginar vostè que amb 220 ponències fetes des de tots els àmbits, des de tots els àmbits acadèmics, socials, institucionals, professionals, el cabal de coneixement que tenim adquirit dintre del col·legi. És com si tinguéssim un gran fons de coneixement del qual en podem extreure de les seves propostes, de les conclusions, de les línies estratègiques. Nosaltres, en un futur, pensem analitzar, una vegada hagi passat un quant temps, a veure de tot allò que es va estudiar, quines d'aquestes coses s'han implantat, si s'han anat en la bona direcció o no, i, per tant, podem fer un seguiment de tot aquest cabal de coneixement. Aquesta és una cosa. Una altra cosa que fem any rere any, i que nosaltres, la nova junta, continuarem, i que està oberta a la societat, és la jornada anual dels economistes. La propera jornada, la jornada que farem enguany ja és la 23, vol dir que tenim una recurrència llarga, i la que farem enguany es celebrarà el 9 de novembre a Barcelona, un divendres pel dematí, un dematí apretat, i també a cadascuna de les seus territorials que té el Col·legi d'Economistes de Catalunya, que en té a Girona, a Lleida i a Tarragona, i que en altres dies, aproximadament al voltant del 9 de novembre, celebren la jornada dels economistes a cadascuna de les seves seus. La jornada es caracteritza per ser una cosa oberta a la societat en la que nosaltres tenim interès en què cada any hi posem un lema, que és el leitmotiv d'allò que nosaltres volem analitzar amb la màxima profunditat possible dintre de lo que és una jornada d'un divendres al dematí a Barcelona i d'una tarda vespre a cadascuna dels seus. El lema de la jornada d'enguany és ciutat i innovació, un espai de coneixement i de creació. Perquè, ara no m'extendré, però ja es veu l'interès, diríem, que té com a aglomeració per lo que seria tot l'ecosistema de ciència i d'innovació en què giri al voltant de les grans aglomeracions urbanes, que no té per què ser només Barcelona i la seva zona d'influència, també altres zones. Analitzarem això en profunditat el 9 de novembre, però és que l'any passat, d'una cosa en la que tothom en parla ara, la jornada va parlar de la transformació digital, de les noves tecnologies, de la robòtica, de la intel·ligència artificial. Amb això li vull dir que sempre estarem amatents a totes les coses que afecten d'una manera intensa i directa a l'empresa, als que exercim la professió i a la societat en general.
Anem a lligar els dos temes. Vostè em parlava de que l'any passat vam parlar d'aquesta transformació digital. Han fet també aquest congrés. Feia 30 anys que no se celebrava aquest congrés. L'economia en aquestes tres dècades ha canviat molt, no? I la manera també que els economistes treballen. Fa 30 anys internet no existia, els ordinadors eren molt limitats, i avui en dia, no? Això també ho hauran notat en el col·legi.
Sí, és veritat, és cert, les coses han canviat molt, però n'hi ha algunes que resisteixen i que permaneixen. En aquells moments el que ens importava més era la integració dintre de lo que ara és la Unió Europea, mm-hmm. que després és la Comunitat Econòmica Europea. Es veu ara com tot això també forma part de la reflexió de quina Unió Europea, de com apareixen estats que no són excessivament fidels als valors tradicionals de la Unió Europea. El president de la Comissió, Jean-Claude Juncker, en el seu discurs de l'estat de la Unió, estava dient una cosa en la que jo crec fermament, que estava dient que havíem de recuperar la sobirania de la Unió Europea. No pot ser que el que era una de les grans bondats de la Unió Europea, el preservar els valors que ja venen de la cultura grecorromana i de l'orientació judeocristiana i que es materialitzen amb el que és la democràcia, l'estat del benestar actual, tot aquest tipus de coses, el respecte al pensament, el lliure pensament de les persones. Tot això crec que val la pena preservar-ho i que la millor manera de fer-ho no són els estats-nació decimonònics, sinó precisament la Unió Europea. Per tant, jo sóc dels que crec fermament que hi hauria d'haver una cessió de sobirania real a la Unió Europea perquè els designis de futur, perquè la Unió Europea continuï sent un agent actiu en el món, sigui una sola veu. Mm-hmm. No pot ser, al meu parer, per respecte i referència que li pugui tenir a la senyora Angela Merkel, que quan es vagi a parlar del Brexit al Regne Unit, al Parlament del Regne Unit, hi vagi una representant d'un dels estats, com és l'Angela Merkel allà. La veu de la Unió Europea no ha de ser la veu d'algun o més d'algun dels estats que són més poderosos. La Unió Europea ha de tenir veu pròpia. I jo crec que d'aquesta manera es preservaria el futur de la Unió Europea i els valors que podríem estendre a altres zones geogràfiques com és el sud-est asiàtic o altres zones de la Terra.
La veritat és que ara la Unió Europea està en un moment de transformació, de crisi, entre cometes, no? També de saber cap on va, quins anava a dir fa 30 anys, quan van fer vostès també aquell congrés, que ens trobaríem tres dècades després amb el Regne Unit, que però va sortir de la Unió Europea.
Sí, hi ha un economista que es diu Carle Maria Cipolla, que és fill de Pavia, que va morir, si no recordo malament, el 2010, que va escriure un llibre, Allegro ma non troppo, que parlava de l'estupidesa humana, que n'hi ha més dels que ens podem imaginar, i que els humans doncs, tenim diferents maneres de comportar-nos. Una de les maneres, diríem, més nefastes del comportament humà és aquelles que tu fas coses tu i amb els altres, que et perjudiquen a tu i que perjudiquen als altres. Mm-hmm. Aquesta és la màxima expressió de l'estupidesa. I, en canvi,
El problema és quan ens n'adonem que ho fem això, no? Que a vegades és més difícil.
I, en canvi, a sens contrari, hi ha l'actuació intel·ligent, aquella que jo faig una cosa que a mi m'afavoreix, però que l'altre també en traurà profit. Mm-hmm. Amb el Brexit, com en tantes altres coses, seria bo aplicar-hi la intel·ligència i no l'estupidesa.
Mm-hmm. Estem parlant del Col·legi d'Economistes de Catalunya, d'aquesta nova etapa, amb l'Anton Gasol com a degà. Donen servei, crec que són 8.000 col·legiats a tot Catalunya, i hi ha 2.000 societats que també doncs, estan vinculats, també despatxos, no? De quina manera es dona un servei als col·legiats, està clar, d'economistes, però a societats i empreses que vostès els ofereixen serveis?
Bueno, el col·legi, efectivament, hi ha de l'ordre, no tant, 1.500 societats professionals que estan adscrites al Col·legi d'Economistes, i precisament el col·legi és un tipus d'organització que no és de dalt a baix, no és vertical, sinó que precisament és horitzontal i que les iniciatives surten de baix a dalt. I, en tot cas, l'òrgan de govern el que fa acompanyar-les, estimular-les, incentivar-les, conduir-les. I això es materialitza en la que nosaltres aniríem les comissions de treball. Les comissions de treball estan pensades per a àmbits d'actuació professional, com algun que havia anomenat, que són, diríem, podríem dir, més corporatius, més professionals, com és el dret concursal, el fiscal, el comptable. Però al marge d'això, també hi ha moltes altres comissions, com ara la Comissió d'Economia Financera, la Comissió d'Igualtat de Gènere, la Comissió de Sostenibilitat, la Comissió d'Innovació. Tenim de l'ordre de gairebé una quarantena de comissions i grups de treball, la Comissió de Sèniors, que estan donant vida a les persones amb activitats culturals, conferències, de tota mena. Per tant, el gruix són pròpiament les comissions de treball. El col·legi el que té de fer, i estem fent, a través de xerrades, reunions i sobretot de l'aula de formació, estar molt amatents a qualsevol cosa que requeriran per estar al dia els despatxos amb tots els àmbits d'actuació i tots els professionals i oferir aquella formació perquè estiguin al dia. Això permet que tinguem una massa crítica de formació de la que tothom en pugui veure, de la que tothom se'n pugui gaudir.
Mm-hmm. Abans de donar pas als contertulians, una pregunta a nivell social. Abans en parlàvem també d'aquesta projecció del col·legi cap a la societat. Creu que la nostra societat, la societat catalana, en general, té com por l'economia? Que, parlo en general, no parlo dels economistes, que a l'escola millor no s'estudia el suficient, que hi ha gent que fins i tot és, segons diuen alguns estudis, incapaç d'entendre una factura de l'electricitat, que és complicada, com l'envien, però creu que s'ha de potenciar també el fet que tothom també vegi que l'economia tampoc és una cosa tan difícil, tan llunyana, i que ens afecta.
Sí, té tota la raó. Jo crec que el que hi ha, en general, és un desconeixement, no? I és bo que hi hagi major cultura econòmica i, si m'apura, jo diria pel tema de les persones i de les llars i tal, sobretot cultura financera. I en aquesta línia, el propi col·legi, jo que vinc d'un altre lloc, que presidia una altra associació d'importància, hi ha en aquesta línia per mirar de millorar això des de la infantesa, des de la joventut, una iniciativa que de l'Institut l'Institut, ara no recordo, no d'analistes financers, l'Institut, bueno, que porta el Josep Soler, quan, ara amb el nom, però ja li diré, que es diu l'educació financera a les escoles, EFEC. Educació financera a les escoles, que es fa des de fa una colla d'anys a Catalunya i que es pensa estendre a altres llocs d'Espanya, precisament per fer que des de petit a l'escola comencis a aprendre el que diríem l'ABC de com manejar pues, els diners, amb què et donen, amb què gastar i com doncs, guardar-los i com invertir o com que hem de demanar. Per tant, sí que és recomanable i nosaltres crec que des de l'aula de formació i des de moltes coses que estem fent, moltes d'elles obertes no només als col·legiats, sinó a la societat en general, tothom en pot gaudir d'aquest coneixement que nosaltres difonem.
Doncs, Anton Gasol, si li sembla, a donar pas a la tertúlia i que els contertulians també puguin dir la seva aquí al Plusvalua.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Ignasi Rafael, headhunter, bon vespre.
Què tal, bon vespre.
Carme Riera, economista, professora i investigadora de la Universitat de Barcelona, bon vespre també.
Hola, molt bon vespre a tothom.
I Joan Contijoc, advocat del PDO Silva. Joan, molt bon vespre també.
Bon vespre, hola.
Primer de tot, preguntar-vos què opineu sobre com hem acabat l'entrevista, no? Aquesta obertura de l'economia a la societat i el paper que pot fer el Col·legi d'Economistes, com ens deia el senyor Gasol, també doncs, fent aquestes activitats obertes a tota la societat. Comencem, si voleu, doncs, com hem fet la salutació. Comença l'Ignasi, la Carme i el Joan.
A veure, jo et contestaré la pregunta que fas i, si em permets, m'agradaria fer-li una pregunta també a l'Anton, no sé si ho prefereixes fer-ho després. Home, jo crec que, com deia l'Anton, els col·legis professionals tenen un sentit i, de fet, es van crear amb una vocació de servei i que la vocació de servei sigui no només pels col·legiats, sinó per la societat, i que d'alguna manera doncs, siguin referents o siguin generadors de coneixement o catalitzadors de moltes coses per la societat, és important que qualsevol col·legi tindria que fer. Per tant, ho veig perfecte, jo crec que és una de les missions que tenen, no? Si em permets la pregunta...
Fem una cosa, que tothom digui,
com
si
diguis,
no,
ens
lliarem. La Carme, després el Joan i l'Ignasi fa la pregunta.
Jo començaria felicitant el col·legi per aquesta labor formativa i divulgativa que fa dels aspectes econòmics. No només a un nivell més alt, per la gent que està integrada dins del món empresarial, dins del món econòmic, sinó també a un nivell més general, amb totes les conferències, amb tots els actes que fa, que perquè arribin a la gent, però no a la gent que està treballant directament en el món econòmic, sinó a tothom, per donar a conèixer el que acabàveu parlant en els últims moments de l'entrevista.
Aquesta cultura financera,
aquesta cultura financera, aquest problema que tenim en el nostre país, d'aquest analfabetisme financer, però que jo no només li diria financer, sinó també matemàtic o numèric. Perquè moltes vegades quan parlem amb la gent, si li poses més de 3 números seguits ja s'atabalen, ja han perdut el món de vista, ja no saben què vol dir. És com si els números els hi fessin por. I això és una cosa que hem d'erradicar.
Però això ve de l'educació,
i que ve des de petit,
no?
I que venen des de petits. El problema, com a mestre, sempre el trasllado al darrere, no? Com a professora, els professors sempre diuen no, és que ens venen malament, i tothom diu el mateix, i clar, arriba un moment en què només li pots traspassar als que estan fent educació infantil, i dius, bueno, aquests potser no tenen el problema no ve d'aquí.
Les mates sempre van ser com una assignatura d'aquelles, no, de molta por.
En aquest país sempre han fet molta por, no sé si perquè no se'n sabeu explicar o quin és el motiu, però sempre han fet moltíssima por. I la veritat és que les mates són molt divertides.
Sí, sí, jo no et dic que no. Joan.
Bueno, jo en primer lloc felicitar el nomenament del senyor Gasol com a degà del Col·legi d'Economistes. És una bona notícia que els col·legis es vagin renovant, que hi hagin eleccions, que tinguin vida, perquè, com bé han comentat els companys, evidentment doncs, és una peça fonamental en la nostra societat. Pel tema que comentàveu, evidentment, i efectivament, estic completament d'acord amb el tema de la formació financera. Jo, com a advocat, ho lligo molt a la formació i al coneixement jurídic, perquè, evidentment, tot el coneixement de números i les matemàtiques...
Tampoc coneixem
que comentava ara la Carme, està molt lligat al dia a dia del coneixement jurídic, perquè tota persona... Jo recordo a la facultat que hi ha un professor, des que agafes un autobús ja està subscrivint un títol, un contracte. A dia de qualsevol moviment que tinguis tu com a persona física, des de ben petit estàs vinculat per vinculacions contractuals i jurídiques. I alhora aquestes vinculacions contractuals i jurídiques tenen conceptes numèrics, és a dir, des que tu subscrius una targeta de crèdit per veure el tipus d'interès que tens, quan subscrius una hipoteca, qüestions bàsiques, que jo crec que efectivament des de l'escola s'haurien de donar una formació bàsica i mínima. Jo sempre ho he dit, que tant el dret com l'economia són les dues, la base de la formació de tota persona per almenys encetar doncs, un camí vital. I en aquest sentit em sembla perfecte aquesta formació financera, que jo entenc que hauria d'anar de la mà d'una formació mínima jurídica, perquè entenc que, a més a dia d'avui, la pròpia societat, el funcionament econòmic i com les empreses s'aprofiten en base, doncs, com el que hem parlat abans, que has comentat tu del tema de la digitalització, que m'agrada comentar-ho també més endavant, com aquesta digitalització, les empreses tenen una gran quantitat de dades, amb aquestes dades també s'aprofiten també dels usuaris, dels consumidors, que amb el seu desconeixement tan jurídic i financer econòmic, doncs es veu en una situació completament de desemparament. Llavors, que és un tema que és fonamental i bàsic tenir 4 coneixements d'aquest tipus.
M'apunto al tema de la digitalització, sí, sí. En parlarem. No sé si l'Anton vol fer alguna apreciació i donem pas també a l'Ignasi, que volia fer la pregunta.
No, l'Ignasi.
Vinga, Ignasi, dispara.
Bueno, com has dit, Quim, al principi, jo tinc la sort de pertànyer, de formar part de la Junta del Col·legi d'Enginyers, i per tant, doncs, bueno, conec d'alguna manera, de fa poc qui soc, un col·legi amb moltes similituds, però també moltes diferències amb el Col·legi d'Economistes. I la pregunta aniria una mica perquè el Col·legi d'Enginyers li ha afectat molt dos coses. Una, el Pla de Bolònia, que va canviar... O sigui, el que abans era la carrera d'Enginyeria Industrial, que tothom tenia identificat, ara passa a ser graus, que poden ser diversos, amb un màster, i doncs tot això queda desdibuixat.
Abans eren 4 anys, no? I ara són 3 més màster.
No, abans eren 5 anys, i ara és el grau més el màster. Tot això ha sigut una transformació. De dir, bueno, qui es pot col·legiar, què necessites per col·legiar, t'obres els enginyers tècnics, de fet... tindrien el grau. Tot això ha significat...
I els economistes suposo que també perquè està econòmiques, empresarials, ADE... No?
Hi havia.
Sí, suposo que la integració que parlàveu devia anar en línia d'això. Mm-hmm. Aquesta és una part que a nosaltres ens va afectar. I l'altra també és que es va eliminar l'obligatorietat d'avisar projectes, que era un dels motius que molts enginyers es col·legiaven. L'Anton ha dit que col·legiar-se al Col·legi d'Enginyers és voluntari.
No, el d'economistes.
Perdona, el d'economistes és voluntari. El d'enginyers ens trobem ara que el que abans era obligatori, ara passa a ser voluntari, i això ens genera doncs, una transformació important que jo suposo que tu, i aquí és la pregunta, m'agradaria que abundessis, o sigui, com aconseguiu, què els hi doneu, quins serveis els hi doneu, què obté el col·legiat perquè realment li surti a compte pagar una quota, si és un tema de retorn d'alguna manera, si és un tema de prestigi professional, si és, o és un conjunt de moltes coses.
Bueno, nosaltres, com et deia, no hem patit això perquè resulta que des de sempre hem viscut sense la col·legiació obligatòria. Aleshores vol dir que nosaltres hem d'oferir, perquè sigui atractiu, una sèrie de serveis perquè ells tinguin aquest sentit de pertinença que hem de reconèixer, que això existia d'una manera molt arrelada antigament i s'ha anat perdent en el temps i costa molt que la gent es col·legiï. La gent fa referència a això que dius tu, quina quota pago, quin profit en trec, no? Calcula el ban, el valor actual net o la TIR, i aleshores diu, no m'interessa. Precisament, no, i una d'aquestes coses és estar molt amatents a les necessitats de tots els col·legiats. Ho estem, sobretot, aquells que exerceixen la professió. Però també aquesta nova junta volem posar l'èmfasi en molts altres centenars o milers d'economistes que estan prestant els seus serveis com a professionals en empreses de qualsevol sector i dimensió, i nosaltres volem fer que aquest sentit de pertinença doncs, es materialitzi d'alguna manera. Entre elles, per exemple, tenim una cosa que se'n diu un programa que auspicia la Generalitat de Catalunya, que es diu Consolida't, en la que el Col·legi d'Economistes, de la mà del Col·legi d'Economistes, estem facilitant les eines i els continguts a les pimes, als autònoms, a les petites i mitjanes empreses que no tenen prou muscle per tenir totes les especialitats dintre de la seva empresa o que no poden gastar-se molts diners per formar directius amb escoles de negocis que val un dineral. Aleshores, nosaltres donem una formació molt àmplia sobre diferents aspectes i de la qual en podem treure també rèdit de tot el cabal de coneixement que tenim de professionals que estan en diferents sectors, en diferents nivells de l'empresa i que poden facilitar coneixement. Hi ha persones que són expertes en exportació, en màrqueting, en recursos humans, en tecnologia, etc. No? Bueno, doncs, tot aquest tipus de coses ho pensem també aprofundir. Penseu que tenim una aula de formació que deu fer de l'ordre de... no sé, de bastants centenars de cursos a l'any, en la que participen més de 10.000 persones anualment, i que és una font, diríem, de fer que el pressupost del Col·legi d'Economistes doncs, funcioni, que estiguem amb un patrimoni net enraonat, que puguem fer front a l'endeutament que tenim perquè fa 6 anys vam construir una nova seu.
Molt maca, per cert.
La plaça Gal·la Placídia, davant d'un petit bulevard que hi ha allí, i vam passar de 500 metres a 3.000. I això ho vam fer en un moment en què ningú feia cap edifici institucional a Catalunya ni a Barcelona. I nosaltres ho vam fer. I vam passar una sèrie de dificultats, però ara estem en una situació, des del punt de vista d'equilibri financer, molt bona, de generació de cash flow suficient, com no només per fer front al deute, sinó que ja està per fer front d'amortitzacions extraordinàries, però hem de continuar vetllant de forma molt amatent aquesta prestació de serveis perquè la gent vegi que d'una manera agrupada oferim aquests serveis a tots els col·legiats. Però insisteixo en aquest tema de també a la societat, obert a moltes altres coses. Molts dels actes estan oberts. És més, jo estic ara en un mitjà de comunicació. Quan nosaltres vam prendre possessió el dia 3, l'endemà, el dia 4, teníem una roda de premsa amb els mitjans de comunicació, i jo mateix, i això sí que era una novetat, els deia als mitjans de comunicació: sabem que vosaltres feu un servei també a la societat, nosaltres en la mesura que puguem ajudar estarem al costat vostre, i això es materialitza amb que tota l'oferta formativa de cursos i de actes que puguem fer al col·legi, a tots els que sou els professionals dels mitjans de comunicació, a través de la nostra agència de comunicació, tindreu accés lliure i gratuït a totes les activitats del col·legi, perquè entenem que sou la corretja de transmissió de coses que fan institucions. Doncs nosaltres volem que vosaltres tingueu accés lliure en tot allò que us interessi.
Doncs això està molt bé, perquè els periodistes, com la majoria de la societat, també tenim desconeixement de molts temes econòmics, i ajudarà també a poder donar una major informació i millor, i també que els ciutadans també la puguin rebre. Ens estava parlant d'aquesta aula de formació, el Joan ha parlat abans del tema de la digitalització. És important, no?, aquesta aula de formació, perquè dona peu, com ens deia el senyor Gasol, a que gent que no pot accedir a altres formacions, a petites i mitjanes empreses, també puguin reciclar-se i adaptar-se cap als nous temps. Què us sembla, Carme?
L'aula de formació jo crec que és una de les tasques bàsiques que ha anat fent i farà, i amb l'Anton al capdavant segur que agafarà encara més embranzida. Com tu bé dius, el nostre país està format per pimes molt petites, mm-hmm, o per micropimes, que no tenen accés a determinats cursos en determinats institucions formatives. Per tant, aquesta tasca és clau perquè aquesta gent estigui al dia. Pensem que ara totes les novetats van sorgint una rere l'altra sense control. Vull dir, és una cosa molt ràpida i la gent no té temps
d'assimilar-ho
i moltes vegades tampoc no tenen recursos per anar als diferents cursos que es programen des de la part privada o fins i tot la part pública, però que també has de fer una determinada inscripció. Per tant, des de el Col·legi d'Economistes és clau que ofereixi això a tots els que hi vulguin anar i a tots els que estiguin col·legiats.
Sí, no, a mi m'agradaria comentar el tema de la transformació digital, que s'ha esmentat abans per part del degà, però més des d'una perspectiva més macro, tenint en compte com, al meu entendre, que això és un tema, Quim, que ho hem parlat moltes vegades aquí al programa, jo com a advocat veig com el nou capitalisme i amb la disrupció de l'economia digital està afectant un seguit de sectors, que per una banda són sectors que afecten a serveis públics i per altra banda sectors regulats, que tot i no ser sectors públics són sectors molt importants per a la nostra economia. Llavors, a mi m'agradaria saber si hi ha algun tipus d'opinió formada o si el Col·legi Economista s'està posicionant en relació, doncs, com en relació al tema de la transformació digital. Hi ha sectors concrets aquí a Catalunya, el sector del taxi, fins i tot el sector hoteler, mm-hmm, afectat, doncs, per moltes Airbnb, aplicacions, Airbnb, etc. Són sectors, doncs, com veiem, com grans empreses, perquè darrere d'aquests sectors, d'aquesta transformació digital, i al meu entendre, i una opinió molt personal, aquesta falsa economia col·laborativa, mm-hmm, perquè no és una economia col·laborativa real, sinó perquè al darrere hi ha grans fons d'inversió, afecten sectors on hi ha pimes, on hi ha, doncs, autònoms, o sectors regulats que estan protegits per la pròpia llei. Llavors, nosaltres com a advocats aquí estem enfrontant-nos a una litigiositat molt potent, perquè estem veient, doncs, com sectors regulats, com el sector del taxi, s'està veient afectat, doncs, per empreses que venen del món digital que estan duent a terme una competència deslleial. Jo només poso l'exemple del taxi perquè és l'exemple més conegut per tothom, però que hi ha gran quantitat d'exemples com el sector hoteler, i us podria dir uns quants. Llavors, m'agradaria saber si hi ha algun tipus d'opinió formada per part del Col·legi Economistes en aquest sentit, perquè entenc que és un àmbit molt econòmic, que afecta, doncs, l'economia, que afecta sectors econòmics, sectors empresarials, i no sé si des del Col·legi Economistes hi ha una opinió formada, és a dir, si s'ha de tirar, si es defensa, doncs, un sector, si entenen que, evidentment, que l'economia digital ens afavoreix a tothom, però, clar, s'estan generant una sèrie de controvèrsies que entenc que aquí potser els economistes tenen alguna opinió a dir.
Controvèrsies d'aplicacions com Uber, Cabify, Airbnb, Glovo, totes aquestes que... Bueno, la nova economia, que li diuen, no?
Exacte, sí, sí, sí.
La nova economia no només és això, és molt més que això. hi ha, jo diria, tres característiques que defineixen el que ara se'n diu nova economia o aquesta, tot aquest paradigma d'innovació i tecnologia, que respecta tota la història de la humanitat hi ha hagut transformacions, hi ha hagut revolucions, hi ha hagut invents, i per tant això des de la roda i des del motor, des del vapor, no s'ha parat mai. Quines són els trets diferencials d'ara respecte de les transformacions o de les revolucions o dels invents que hi ha hagut a la humanitat en anterioritat? Jo diria que ho caracteritzaria amb tres factors. Primera, normalment fins ara eren les transformacions de manera lineal, creixents en el temps, però lineals. Ara són exponencials. I ho ha dit una mica la Carme. Quan... És exponencial. Per tant, la variable temps
va
molt ràpida. La segona és l'àmbit. Abans, una cosa d'aquesta es podia afectar, per exemple, doncs, no sé, el tèxtil, o podia afectar el sector de l'automoció, o podia afectar el ferrocarril, o podia... Ara afecta a tots els àmbits de l'activitat. Tots. I una tercera, que és la intensitat. No només és que és exponencial, no només és que el seu àmbit és absolut, sinó que la intensitat és molt profunda i, per tant, intensa, com diu la pròpia paraula. Aquestes són tres característiques. Home, he de dir, a continuació, que el Col·legi d'Economistes el que no s'erigeix és en protector dels drets, o no, de tants drets, de determinats sectors d'activitat en funció d'una determinada situació. No és el cas del Col·legi d'Economistes, sinó el Col·legi d'Economistes el que pretén és reflexionar, donar les eines d'anàlisi perquè ser un referent que quan un vegi un parer, una opinió, i digui, escolta, i això, qui ho diu? I digui, doncs, el Col·legi d'Economistes de Catalunya digui, ah, podríem dir, m'ho crec, és a dir, em puc fer
una
cas.
Una credibilitat, no?
Perquè, i, per tant, tenir, guanyar-nos aquesta credibilitat i aquesta referència és el nostre propòsit, i per això tenim ja alguns, i farem més coses, podríem dir, en l'àmbit del que es podria entendre com a observatoris. Tenim un observatori de com està evolucionant l'economia catalana en tots els seus aspectes, i, per tant, nosaltres no ens pronunciem, sinó simplement el que fem és constatar el que està passant i una mica predir, tot i que hi ha un Premi Nobel de Física Quàntica, que quan li deien, bueno, escolti, si pot fer previsions, no? I diu, és molt difícil, sobretot si es tracta del futur, no? Pues, doncs, però donar aquest parer fonamentat. Igual que hi ha aquesta que deia de la Comissió d'Economia Catalana, que està fent un seguiment de com s'està comportant, tenim, per exemple, un observatori del sector agroindústria, que és dels més rellevants que hi ha, no a Espanya, sinó inclús en l'àmbit europeu, de com aquest sector, que té una importància, encara que no ho sembli, cabdal dintre de l'economia catalana, l'agroindústria, doncs tenim un observatori. Estem en línia en la que nosaltres volem tirar endavant un observatori de polítiques públiques i un observatori una mica més enllà. I per això a la Junta hi ha persones i a les comissions que tenen el coneixement per poder tirar endavant aquest tipus d'observatoris o de manera de veure com es comporten les coses.
Passarem a les notícies, però abans, no sé si l'Ignasi vol afegir una cosa, la Carme em demana la paraula. Carme.
Molt ràpidament. Estem amb el problema que comentava el Joan ara, estem amb una sèrie de problemes que són uns problemes generals a tot el món. Avui en dia estan barrejant-se dues realitats enfrontades. El que és la realitat passada, que funciona amb uns paràmetres, a una velocitat més baixa, amb una intensitat més baixa, i la realitat del present ja, no del futur, sinó del present, que funciona amb uns altres paràmetres, amb una altra velocitat, amb una altra intensitat.
Però que va molt ràpid, no? És que sí, en qüestió de 3 anys tot ha canviat tant que ni ens n'adonem.
Pensem que això està convivint i que el que no podem fer és ni expulsar una ni expulsar l'altra. Per tant, hem de trobar la manera perquè convisquin. Conviure no vol dir que una banda ha de continuar tenint tots els drets i que l'altra ha de tenir tots els drets que vol adquirir. Per tant, hem de trobar la manera en què puguem encaixar-le les dues, però sabem que una tendirà a la baixa i l'altra tendirà a l'alça. I que el que no podem fer és posar valles al camp.
Ignasi, vols afegir alguna cosa, ràpidament?
No.
Bon, pues si vols, va, l'Antoni, anem a les notícies.
Sí, jo voldria afegir un tema que no, segurament no el podrem analitzar en profunditat, però jo crec que ens hem de plantejar tots una certa paradoxa que apareix ara d'una manera molt, molt, molt material, però que ve d'un economista que es deia Joan Robinson i que ho va fer el 1933, si no recordo malament, que era les imperfeccions de la competència. Això de la competència perfecta no existeix. Pues ara apareix un fenomen amb molta més intensitat que temps enrere, que és el que se'n pot dir monopsoni o oligopsoni. És a dir, estem acostumats als oligopolis, no? Hi ha uns quants que són els que fan l'oferta de productes en el terreny de les energies. Doncs, escolta, hi ha poques companyies que són els que estan... Però des d'un temps ençà, i degut a tot el tema de transformació digital, apareixen el que són compradors únics. Per tant, per això Sony és de comprador i mono un sol o Oli, uns quants compradors. Per exemple, un cas, Amazon, que és un comprador que ofereix a tota la societat la multiplicitat de productes que et puguis arribar a imaginar. Va començar en llibres, però hi és tot allà dintre. El tema, podríem dir més, que podem notar més, de forma més directa, les grans superfícies. I no posem cap nom, però si poséssim algun nom de les grans superfícies, que està dient, és un comprador que el que li diu, perquè a les seves estanteries hi hagi aquell producte, li diu, escolta, el preu ha de ser aquest, i si no, no figurarà a les meves estanteries. Mm-hmm. Per tant, exerceix
una pressió
sobre els preus. I això fa que, com mai havia passat, sempre els economistes estudiàvem allò de la corba de Phillips. Escolti, si resulta que hi ha molta ocupació i, per tant, molts salaris, hi ha molta demanda, doncs hi ha inflació. I cas contrari, si hi ha molta desocupació, la inflació baixa. Doncs ara s'ha donat la paradoxa de que amb uns anys d'expansió monetària enorme per part dels bancs centrals, injectant liquiditat, inclús alguns països des del punt de vista d'expansió fiscal, que això no és res més que fer que es produeixin ara demandes que es produirien en el futur, demanda futura que es produeixi ara, com és que no hi ha inflació? Mm-hmm. Com és que no hi ha inflació? No hi ha inflació perquè no pugen els salaris. Mm-hmm. I no pugen els salaris en bona part precisament per l'acció d'aquests agents que estan actuant com a un o únics compradors pressionant perquè els preus siguin baratos i que, per tant, la gent compri el producte i pressionen com a comprador a l'ofertant d'aquell producte. I això produeix un estancament salarial enorme per poder abaixar els preus i que els productes puguin arribar a tot arreu. I fa que es produeixi aquesta paradoxa que mai, com fa ara, s'havia produït amb tanta intensitat.
Un tema, sens dubte, per tot un programa, perquè és llarg d'explicar. Anem a parlar de l'actualitat, que ja us avanço que hi ha una notícia relacionada una mica, bastant, amb la transformació digital i amb les compres online. Però abans parlem de la factura de l'electricitat, aquesta factura que, segons com dèiem abans, molts estudis poca gent entén o a vegades costa de xifrar. Doncs bé, el govern de Pedro Sánchez ha anunciat que suspendrà un impost que això significarà que la factura baixarà un 3% cada mes. Aquest impost faria abaratir la factura i també està anunciant un nou bou social per la calefacció de cara als propers mesos que arribarà el fred i que, com ja sabem, hi ha moltes persones que no poden pagar aquesta factura. Penseu que amb aquesta reducció de l'impost, que significarà un 3% menys de la factura, és suficient? Perquè cada dia, jo porto uns mesos que vaig escoltant i mirant els diaris, avui és el dia en què l'electricitat és més cara de l'any. I cada mes que passa, cada dia és més cara l'electricitat. Qui comença? Va, Carme.
Començo jo.
Som-hi.
Aviam, l'electricitat en aquest país és com un gran forat negre, que va començar als anys 80-90 amb la liberalització. Es van aplicar tota una sèrie de polítiques, d'una sèrie de mesures, en funció de les característiques econòmiques en aquell moment. I durant tota la resta d'anys, des de llavors, finals dels 80, principis dels 90 fins ara, ha canviat la situació econòmica 2, 3, 4, 5 vegades, ha donat 3, 4 toms. però la legislació inicial no s'ha canviat, no s'ha adaptat en els temps. Al contrari, el que ha anat passant és que els problemes que hi havia al principi, que no es van adreçar de forma correcta, s'han anat agreujant. Què s'ha fet, què han fet els diferents governs durant aquests anys? Doncs van dir que, evidentment, no es podia, perquè van començar a vindre l'època de crisi, els anys 90, després, posteriorment, als 2000, i van dir no podeu pujar la factura de la llum amb excés perquè la gent no podrà pagar-la. Llavors els hi van concedir la capacitat de crear deute, mm-hmm. amb l'objectiu de que aquest deute poc a poc s'anés repagant a partir d'uns certs anys, quan vinguessin períodes de bonança. Què ha anat passant? Doncs que l'electricitat va pujar en els anys 90, quan es va triplicar el preu del petroli, en els anys 2000 va pujar moltíssim, i aquest pagament de l'electricitat, que es va posar tan de moda fa uns anys, es va fer en diferit. És a dir, van diferir el pagament que s'havia d'haver fet en aquells moments a el futur. I ara és el que estem pagant ara. És a dir, hi ha unes factures que el que s'està pagant és aquest pagament que no es va fer durant tots els anys 90-2000, s'ha anat traslladant en el futur, i ara el que estem fent és pagar tot aquell deute que es va acumular, que també aquell deute, la forma com es va acumular, és una mica complicada d'explicar, mm-hmm. si és que és possible d'explicar, perquè són uns deutes que han anat apareixent, que s'han anat generant, que s'han anat multiplicant, uns interessos que, clar, en aquella època eren molt cars, estaven de l'ordre del 14-15%, això ha generat una bola immensa que s'ha hagut de començar a pagar en algun moment, perquè el que llavors era el deute de les elèctriques, evidentment en algun moment les elèctriques han exercit el seu dret a cobrar aquest deute. Uh-huh. I quan han començat a exercir el dret a cobrar el deute, el que s'ha fet és començar a posar aquest deute a la factura de llum. Es podia posar amb impostos disfressat en els pressupostos, es va decidir posar la factura de la llum.
Uh-huh. I curiosament després també ens hem trobat que molta gent diu no, jo pago el mateix, abans pagava cada dos mesos
i ara paga cada mes.
I no s'ha de veure que paga el doble.
No, normalment la gent pagava, si pagava doncs 70 euros cada dos mesos, 80 euros, 60 euros, ara els paga cada mes.
Mm-hmm. Ignasi.
Bueno, jo estaria totalment d'acord amb la Carme que la factura elèctrica és un forat negre, és una gran desconeguda per l'usuari, pels que paguem cada mes.
L'impost en concret que volen eliminar és l'impost del 7% a la generació, que és un dels impostos que es paguen a la factura, que paguem tants impostos diferents.
Clar, és que el problema és que aquí, a la factura elèctrica, si afegeixen impostos, si afegeixen altres conceptes que no tenen a veure amb el propi consum, i això fa que s'encareixi, perquè passa amb l'electricitat, passa amb els combustibles, que el cost en si mateix no és que sigui baix, però és molt més baix que el que acabem pagant, perquè aquí s'acaben afegint uns impostos, i de vegades es parlava també, no sé si on el volien posar, l'impost sanitari, també el volien posar en algun altre lloc. Dius, bueno, doncs això, al final es paga d'una manera o d'una altra, però si ho posem a la factura de la llum, el que passa és això, que cada vegada s'encareix més, i porta el problema d'un concepte que fa uns anys no es parlava, que és la pobresa energètica, mm-hmm. no? Que porta que gent no pugui tenir consum elèctric amb la derivada que això té a nivell de benestar, a nivell de calefacció, en final, de poder viure, no?
I fins i tot morts que s'han produït per gent que cada any posa una espalmeta perquè no pot escalfar-se, no?
Però, clar, en principi que baixin l'impost o que baixin aquest percentatge és bo. Si la pregunta és suficient, jo crec que no és suficient. Jo crec que no es soluciona només baixant aquest impost, sinó replantejant molt millor l'estructura de finançament de l'electricitat o les càrregues que se li van afegint en el que és la factura.
Anton, és suficient aquesta rebaixa?
Bueno, la primera cosa que hem de veure és d'on arrenca el tema de l'energia elèctrica. Oriol, bueno, dels noms il·lustres de l'Espanya de moltes dècades enrere i que, per tant, forma part d'aquests clàssics oligopolis de prestació de serveis fonamentals, essencials a la societat. La segona qüestió és, escolti, l'energia és un element estratègic per la competitivitat de la indústria. I si és així, i forma part d'un cost substancial en l'activitat industrial, no només amb el tema de les llars dels que es parlava aquí, i nosaltres volem competir perquè volem exportar, anem a veure el preu de l'energia abans de qualsevol impost. I la mirem, i Espanya se situa de l'ordre del 3 o 4 estats de la Unió Europea amb el cost de l'energia més cara.
Mm-hmm. Abans d'impostos.
Abans d'impostos. Després abans d'impostos. Després d'impostos, com que hi ha alguns països, com ara Alemanya, en què la imposició és molt elevada, resulta que ocupa un lloc per sobre, però és un impost que serveix per fer alguna redistribució, perquè els impostos són no només per pagar el que feia esment la Carme, el deute tarifari, que no hi renuncien. I ara no parlaria d'una altra cosa, que és de l'expansió. Però és igual, el deute tarifari. Pues, bueno, Espanya, abans dels impostos, i comencem a desfer alguns mites, resulta que està entre, si no recordo malament, entre el tercer o quart país amb el preu de l'energia més cara d'Europa. I això és un contrasentit. Com és que no sabem, perquè és com si fos gairebé com una concessió, això, com és que no sabem l'eficiència que té amb la provisió d'energia les companyies elèctriques? Quins són els seus costos d'explotació? Són eficients? Perquè resulta que jo puc tenir un preu, però si sóc molt ineficient en la provisió d'aquell servei, doncs potser m'ho hauria de fer mirar. Jo encara no he vist ningú que estigui dient, escolti, aquestes companyies no són l'eficients que haurien de ser en la provisió d'aquests serveis. No parlem ja, inclús després del manteniment de les línies, de l'atenció i tal. Inclús, si mirem la potència instal·lada, continua sent relativament més de la que ens correspon d'acord amb la potència que té, amb la potència econòmica del nostre país. Per tant, la primera de totes, deixem-nos estar del tema impositiu. Escolti, el preu de l'energia perquè ofereixen a les companyies d'energia resulta que està molt més cara que la que estan els nostres competidors. Doncs potser cal una revisió en profunditat d'això per veure que una cosa tan important com és l'activitat industrial no tingui una rèmora en la seva producció que li ve d'aquestes fonts d'energia.
Ens quedem amb aquesta dada per al programa d'avui. Espanya és el tercer o quart país, ha dit?
De la Unió Europea, amb l'energia més cara, abans d'impostos.
És important aquesta apreciació. Joan, i després...
Sí, no, jo lligant-ho amb el tema de l'energia més cara abans dels impostos, hi ha una dada que m'agradaria aportar, que és el fet de que l'energia, en aquest oligopoli que tenim a l'estat espanyol, jo em faria dues preguntes, primer de tot. Per què Espanya és tan cara l'energia, malgrat que hi ha un oligopoli, i la resta de països europeus també funciona l'oligopoli, però no entenc per què l'energia aquí és un 40% més cara, a més ha pujat un 40% els darrers dos anys. Però hi ha una qüestió clau que els consumidors i usuaris aquí desconeixen, que és la subhasta d'energia. És a dir, les empreses competeixen a l'hora de comprar l'energia. I en aquest cas és que a Espanya la subhasta energètica, les dades de la subhasta energètica, per veure quins preus es paguen abans d'impostos, no es poden saber, no són públics. Llavors aquí tenim un problema important, perquè no sabem a quin preu estan comprant veritablement l'energia i no sabem després doncs, quin és el marge que tenen, el que comentava l'Anton. Llavors, en aquest cas, és un tema que... El tema de la subhasta és un tema que més recurrent per part de les associacions de consumidors i usuaris. És un tema que jo crec que hauria de ser clau per començar a conèixer doncs, quin és el veritable preu que té el cost energètic aquí a Espanya. Hem de tenir en compte, a més a més, que som un país que tenim deficiències per produir, que depenem de matèries primes d'altres països, però que a l'aspecte aquest de la subhasta, que és on les companyies, dient-ho d'una forma així més mundana, on suquen, és en el moment de la subhasta. En el moment d'aquesta subhasta, com nosaltres, com a consumidors usuaris, desconeixem quin és el cost real.
Ens queda un minut de programa. L'Anton vol dir una cosa?
Sí, amb el tema de la subhasta, també és curiós que el preu es fa pel cost marginal de l'última unitat d'energia que s'afegeix.
Correcte. Sí,
sí. De tal manera que les energies barates, és a dir, si hi ha molt sol o hi ha molt vent, i per tant aquella energia és gratis, i es proveeix això, seria més barata, però en èpoques en les que no hi ha sol o no hi ha vent o tal, i es necessita energia de plantes de combustió, no recordo ara com se'n diuen.
Cicle combinat.
De cicle combinat o tal. Aleshores, el preu de l'energia puja perquè qui fa el preu és com allò de l'impost sobre la renda. Escolti, el marginal, a quant? Doncs posen el preu de la unitat marginal que afegeixen, de tal manera que és el més car possible.
Diguem que s'acaba el temps, ha de ser molt ràpid, molt ràpid, molt
ràpid. El que fan és absorbir tot l'excedent del consumidor a favor de l'excedent del productor.
Ens quedem també amb aquesta dada i amb una altra, parlant d'abans de les compres online. Només el 17% de la població espanyola ha fet en els últims mesos compres a un supermercat electrònic. Ho comentarem en un altre programa, que parlàvem abans d'aquesta transformació. Anton Gasol, degà del Col·legi d'Economistes i vicepresident del CES, gràcies per venir al Plusvàlua.
Vosaltres per convidar-me.
Ignasi Rafael Headhunter, gràcies també. Carme Riera, economista, professora i investigadora de l'UB, gràcies.
Moltes gràcies.
Joan Contijoc, advocat del Pidio Silva, també moltes gràcies.
Gràcies.
Als controls tècnics, al Jordi Carretero, la producció de la Maria del Pozo i que els ha parlat Quim Esteban. Fins dijous que ve. Gràcies. Molt bona setmana.